Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Aconsegueix gratuïtament el llibre dels Fets dels Apòstols en una nova edició patrocinada per la Conferència Episcopal Tarraconense. Per celebrar la Setmana de la Bíblia, podràs aconseguir el teu exemplar gratuït a les parròquies i també a la seu de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc, 6769 de Barcelona. Vine a buscar el teu exemplar gratuït. Celebra la Setmana de la Bíblia amb nosaltres. Més informació al 93 409 27 70.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí! Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix, sí, home. Entra a radioestel.cat, busca el teu programa predilecte i fes clic a Ràdio a la Carta. Hi trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. Fa pocs dies, després de la victòria a la pista del Movistar Estudiantes, el Bodas Betis La Pesic parlava del principal problema d'aquest Barça-Lassa.
En ataque no tenemos problemas. Nosotros teníamos problema continuidad en rebotes defensivo. Tenemos problemas... No, defensa se acaba con rebotes defensivo.
Doncs ahir a l'OHK d'Atenes el problema del Barça-Lassa no va estar al darrere i sí al davant. El 13-10 al final del primer quart ho diu absolutament tot. Al descans els grecs obrien un petit forat 34-25 gràcies al seu encert exterior, però si alguna cosa té aquest Barça és que mai se'n va dels partits i ahir ho va tornar a demostrar perquè malgrat anar remolt durant tota l'estona els apèssits van competir fins a l'últim segon, però el 3 de 15 en triples, més les pèrdues, i els 42 rebots dels grecs, d'aquests 16 ofensius, van impedir al Barça guanyar a la pista del Panathinaikos i sumar la sisena victòria consecutiva a l'Eurolliga després de caure per 76-70. Ara els blaugrana s'han de preparar pel proper compromís, demà a partir de les 9 de la nit contra el Milà, abans de rebre diumenge al Real Madrid. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al Dia d'avui, dijous 22 novembre 2018, amb el José Mató i és el control Xavi Pagant de la producció.
Benvinguts a una nova edició del Bàsquet al Dia.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs el Barça-Lassa, que no ha començat massa bé la setmana, la qual es veurà a les cares amb tres rivals de primer nivell. Ahir, a l'OHK d'Atenes, el Panathinaikos de Xavi Pascual va donar amb la tecla per desactivar l'atac blaugrana, tret de Kuric amb 17 punts, Serafín amb 15, Eurtel amb 12, la resta poca cosa. Tomic es va quedar amb 6 punts, o Singleton amb 4 punts i un 0 de 8 en tirs de camp. Per contra, el Panathinaikos, sense fer res de l'altre món, anotant 76 punts, es van portar una victòria gràcies a l'aportació d'homes com l'Asme o de John Thomas. I a la gran feina també sota Cistella amb la captura de 42 rebots, 16 d'aquests ofensius. El Barça va capturar 30 rebots, 6 ofensius. Ahir, després del 76-70, a l'OHK d'Atenes, Svetislav Pesic lamentava els 25 punts anotats només en la primera meitat.
I think Panathinaikos deserve this victory and... We have our chance in second half. I think we play enough good defense, but in second half we improve our offense, we play our plays very good. We take open shot, we move the ball very good, we make 45 points in second half. And in first,
doncs les paraules de Pesic, que deia que el Panathinaikos havia desitjat la victòria, malgrat que el Barça a la segona part també va tenir les seves opcions, destacava els 45 punts anotats a la segona meitat i a la vegada, doncs això, no? Lamentava els 25 punts anotats només en el primer temps. Un Pesic que ahir també parlava de la diferència en el rebot amb les 16 captures ofensives dels grecs.
16 offensive rebounds, you won a tough game with big intense, high intensity. Is too much and difficult to win. Panathinaikos player, they was very motivated, they was very aggressive in offensive rebound.
We didn't care. La agressivitat i la motivació, deia Pesic, dels grecs a l'hora d'anar pels rebots i pels seus jugadors, assegurava que els va faltar concentració per tancar el rebot després de posar en pràctica bones defenses. Escoltem també a Kyle Kuric, ahir màxim anotador del Barça i del partit amb 17 punts, amb un 3 de 6 en triples.
Bueno, es un partido muy difícil, es contra un equipo en pista de casa. Pues de primer cuarto, you know, muy mal para dos equipos y después tenemos una buena defensa, pero en último cuarto ellos tienen mucho rebote ofensivos y por eso ellos ganan. Ellos tienen 16 y tenemos 6. Pues ellos tienen mucho más. Y por eso ellos tienen de jugadores que necesitamos, que necesitan. En tercer cuarto, nosotros llegamos para el partido y después poco jugadores que they went para otro equipo, para Panathinaikos, y por eso no tenemos de jugadores que necesitamos para ganar.
I això és el que deia ahir després del partit Xavi Pascual.
Sí, nosaltres crec que hem jugat una defensa extraordinària, hem plantejat molt bé el partit, ens ha sortit tot com volíem, hem tancat molt bé les línies de creació del Barcelona, hem baixat el nombre d'assistències, hem controlat el rebot, no els hem deixat trobar tirs oberts de 3 punts i després a partir d'aquí hem controlat el nostre joc ofensiu.
I l'MVP del partit que va anar a parar les mans de Kevin Serafin amb 15 punts, 5 rebots, 21 de valoració i amb aquesta derrota la tercera de la temporada de l'Eurolliga. Després de 5 victòries consecutives, els Blaugrana es mantenen dins dels 8 primers a 3 victòries dels líders invictes, Madrid i Xesca, amb 8 victòries consecutives. Els resultats que s'han donat en aquesta 8a jornada de l'Eurolliga: Efes 90, Maccabi 77, Fenerbahçe 100, Darussafaka 79, Bayern 62, Olympiacos 72, Real Madrid 89, Herbalife 76, Kimki 85, Budugnos 69, Xesca 99, Salguiris 97, Panathinaikos 76, Barcelona 70 i el Milan 93, Quirol Bet Baskonia 90. La classificació amb 8 victòries, Madrid i Xesca, amb 7 Fenerbahçe, amb 6 Efes i Milà, amb 5 Panathinaikos, Barcelona, 4 victòries Olympiacos, 3 Salguiris, Bayern, 2 victòries Kimki, Quirol Bet Baskonia, Herbalife Gran Canària i amb una victòria Maccabi Budugnos i últim el Darussafaka. Miguel Lois, director de Full Basket, bona nit.
Hola, bona nit.
Miguel, llàstima, no?, la derrota ahir del Barça a l'OACA, perquè amb una mica més en sèrie i de concentració en el rebot podria haver sumat la 6a consecutiva.
Sí, jo crec que sí. El que passa és que l'OACA, bueno, l'OACA apreta molt i ara que sentia Pasqual parlar, doncs jo crec que el Xavi va preparar una defensa que va... Per mi hi ha dues claus que desactives a Singleton i Tomic, que fins ara eren una mica el motor d'aquest equip, almenys a nivell europeu, junt amb Kuric. I aquí el Barça pateix molt i quan no controles el rebot, doncs evidentment hi permets segones oportunitats contra un equip com Panathinaikos, com ha dit Pesic, en un partit gran tu no pots permetre aquests luxes, no? Llavors el Barça tot el partit per sota del marcador. És cert que a diferència d'altres anys, doncs el Barça sí que està mantenint aquest nivell competitiu, aquesta capacitat mental, sobretot de no deixar-se anar o de no baixar els braços, això sí que és veritat, però jo crec que per guanyar un rival com Panathinaikos a la seva pista, on el Barça ara encadena ja 4 derrotes consecutives, doncs evidentment necessites molt més.
Un Barça que es queda, doncs això, amb 5 victòries consecutives, i una d'aquestes la vas poder veure en directe a Salguiris.
Sí, home, per exemple, a Salguiris
una
cosa estranya, no? Perquè, clar, tenies el partit pràcticament guanyat a falta de 3 minuts, i Salguiris fa un parcial que jo crec que hi ha molts punts, fins i tot els fica al públic, no?, amb l'ambient que hi havia, però clar, que són parcials que no pots encaixar, no? Sobretot si vas guanyant, encara bo, no? Però si Brandon Davis arriba a notar que ja existe ja a la botzina, el Barça perd i et queda una cara de tonto perquè haguessis perdut un partit que tenies dominat. Però bueno, jo crec que el Barça aquest any està fent una cosa molt bé i és guanyar aquells partits que fins ara o altres anys no estaves guanyant, però que sobre un guió tu has de guanyar. És a dir, tu a la pista dels Alguiris, tot i que aquest Alguiris d'ara és un equip que juga molt bé, has de guanyar els Alguiris, has de guanyar la pista del Kimki, has de guanyar la pista del Rusafaka, si vols ser un equip del top 8. Clar, el que passa és que venim d'uns anys amb imatges tan deplorables que sembla que guanyar el de Rusafaka al seu camp hagi de ser un motiu de celebració, i jo crec que no. El que ha de ser un motiu de crítica innegable és perdre allà. Però jo crec que el normal és guanyar, i el que passa és que, bueno, estàvem mal acostumats, no? I llavors ara sembla que tot s'augmenti de forma exagerada. Jo crec que el Barça fins ara ha fet els deures, que era guanyar fora partits que els havia de guanyar, ha complert a casa, i ahir a l'OACA, bueno, per mi entra dins de qualsevol guió perdre, almenys no perds amb una imatge dolenta, tot i que ahir per mi es veuen les carències d'aquest equip, no? Quan el rival en defensa és molt intens i agressiu, doncs costa una mica. Si Singleton no agafa una mica el xip, que per mi ha de ser un jugador clau, el Barça patirà. Pangos ahir tampoc va estar molt bé. Pau Ribas sembla que no està ni de bon tros en la versió que l'any passat va saber mostrar, i que jo crec que em sorprèn que aquest any de moment no la tingui, perquè l'any passat va sortir de la lesió i en teoria és quan podia costar-li més, i no, va tornar molt bé i ara sembla que l'està costant arrencar. Llavors el Barça, clar, tira exterior falta, Kuric està complint molt bé, com deies ara, Òscar, amb els seus números, però Kuric per mi tampoc és un primer espada a nivell europeu, no? Evidentment està complint de sobres amb el seu rol i per mi està sent el millor jugador del Barça, però crec que té un 48% en triples aquesta temporada. Però, bueno, no sé, no és un Llull, no és un Slukas, no és un jugador per mi que es pugui llançar l'últim tir. I Ertel, bueno, doncs, quan intenta jugar individualment, doncs, si li entren totes bé, però quan no tens l'encert absolut, doncs, evidentment, l'equip ho acaba pagant.
Hi ha un coixí de dues victòries respecte al nou classificat, que és el Salguiris. Vols salvar-se el top 8?
Bueno, jo crec que encara queda molt, no? Perquè fins i tot, mira que Baskonia ha començat molt malament, està només amb dues victòries, i només ha estat dues victòries del top 8, no? Jo crec que encara queda molt. El Barça per mi ha fet els deures en aquest inici de temporada, que eren almenys guanyar fora de casa, i mentalment i psicològicament jo crec que tenia aquest punt de confiança, almenys del que deia abans, no? De no deixar-te anar i de no ser un equip mediocre, però per mi encara queda molt. I jo crec que ara també s'està generant un clima de confiança que és positiu, però per mi, de moment, aquest Barça no en transmet cap mena d'il·lusió. Evidentment, pel top 8 jo crec que sí que hi ha plantilla, i veient altres equips jo crec que sí que es pot estar, però vaja, pensar en una Final Four com hi ha alguns que ja comencen a deixar caure, a mi em sembla ara mateix desorbitat. També et he de dir, Òscar, que el Kimki, per exemple, que ha començat malament, ara ja porta dues victòries, i jo crec que ahir Esbet va jugar un partit seleccionant molt millor els seus tirs. Jo crec que si Kimki troba una mica la línia del partit que va jugar a Madrid, que va fer un molt bon partit sense Esbet, el Kimki és un equip que pot estar al top 8. Baskonia, per mi, té plantilla també per estar al top 8. Per tant, jo crec que això és llarg, és una marató. Ara, la part més bona pel Barça és que, bueno, està jugant molts partits fora de casa. Jo crec que ja són 6 partits o 5. Ara m'he descomptat.
6 fora i 2 a casa.
Exacte. Llavors, bueno, està clar que el Palau acabarà jugant un paper molt important a la segona volta, no?
I després de perdre ahir a l'OACA, demà a Milà, i diumenge a Madrid.
Sí, bueno, jo sempre dic que, d'alguna manera, sempre dic que el Madrid de Pablo Laso, en els últims anys, la meva sensació, i evidentment no es pot acceptar de forma pública, no?, però la meva sensació és que el Madrid de Pablo Laso ha seleccionat quins partits perdre, no? I últimament, si mirem, ara no em sé la maroteca, però si mirem els últims partits del Palau, el Madrid de Laso a la Lliga regular ha perdut. Ha perdut, no? I aquí a Barcelona sempre se celebrava, no?, perquè a més, com no guanyaves a Eurolliga, doncs almenys tenies aquesta satisfacció, no? Però per mi era que aquell partit se'l prenien com a mig gas, no? Jo no sé si Llull jugarà, però evidentment el partit d'aquest cap de setmana és important perquè pots ficar-te primer en solitari, cosa que jo crec que psicològicament és important, però per mi el Madrid està ara mateix molt per sobre. I guanyar el Milà divendres jo crec que seria molt important, no només perquè crec que l'igualaries en la classificació, sinó perquè demostraries que ets un equip que realment pot competir davant, per mi ara mateix, un dels quatre millors equips d'Europa per plantilla i per rendiment oferit fins ara, no? Uh-huh. Ara crec que Milà no té Nedovic, per tant és una baixa molt sensible. Veurem si torna Hanga, que jo crec que ahir el Barça el va trobar a falta a Atenes, i per mi un partit molt important. Per mi molt més important aquest de Milà que no el del diumenge a la Lliga.
Uh-huh. Acabo, Miguel, amb un moment increïble, surrealista, que es va veure ahir a la pista del Xesca. Segur que molts dels oients l'hauran vist per les xarxes. Quedaven 74 segons pel final, 81-84, guanyava el Žalgiris de Jessica Vicius. Atacava, de fet, el conjunt lituà, però de sobte, quan quedaven 18 segons de possessió, de sobte el 18 es converteix en un 13 i ningú va protestar, però és un escàndol.
Sí, sí, sí. Jo crec que bueno, és una cosa inèdita, no? Perquè jo almenys no ho he vist mai, no? Que això passés així i que ningú se n'adonés, perquè de vegades pot passar, però bueno, ja... Bueno,
imagina't si...
És que algú pot veure, no? I ningú ho veu.
Llavors... Si s'entera ja sí que he vist en aquell moment, imagina't la que lia.
Clar, però bueno, si en aquell moment s'entera, és evident que es para el partit, es torna a posar el crono correcte i no passa res, com qui diu, no? Però sí que és veritat que a mi em sorprèn que ningú se n'adoni, perquè jo crec que hi ha assistents que en teoria aquestes coses estan atents. Uh-huh. El problema que jo tinc, o el dubte que jo tinc, és qui activa o per què s'activa aquest canvi, que entenc que és com si s'activés el botó de 14 segons, com si hi hagués un rebot ofensiu i possessió de nou per Žalgiris, no? Per dir-ho així, no? En lloc de seguir amb els 18 segons, que era de passar mitja pista. Per tant, no ho sé, jo no vull sospitar sense proves ni res, perquè crec que és totalment innecessari, però sí que és veritat que és una jugada que, bueno, evidentment, no sé si ara ho has dit, Òscar, però Žalgiris en aquella possessió l'esgota.
Sí, sí.
Esgota la possessió, per tant, són 5 segons que bueno, que s'ha menjat el crono i que l'acaben perjudicant perquè el Chacho fica un triple i després acaben forçant la pròrroga als Iturris, no? I acaben guanyant després el temps extra. Llavors és una jugada bastant polèmica. Pel que he llegit, el partit no es pot repetir, tot i que algú demani, perquè si no hi ha una protesta en els 15 minuts posteriors al partit, crec que no es pot arribar a repetir. L'única cosa que hi hauria és una sanció, una investigació i una sanció pel conjunt del Xesca. Per tant, bueno, una pena, perquè el partit per mi va ser un partidarro, i queda una mica atacat, no?, per aquesta acció que... Jo no sé fins a quin punt podem dir que és determinant, però sí que és veritat que influeix en aquest atac de Žalgiris, no? Mm,
doncs el Xesca, que acaba guanyant el partit per 99-97, però vaja, que sembla increïble que passin aquestes coses avui en dia en el món del bàsquet o en el món de l'esport en general.
El que faria bé, Òscar, perdona'm, sí. El que faria bé a l'Eurolliga és actuar com fa la NBA molts cops quan s'equivoca i emetre un comunicat quan abans millor,
sí, sí,
explicant el que ha passat. I si hi ha un error humà que pot existir, que ho digui sense cap mena de problema, com passa amb la NBA quan en finals apretats i jugades polèmiques diu, pues mira, els àrbitres s'han equivocat. I no passa res. Jo crec que seria un exercici de transparència fantàstic per a una competició que si vol anivellar-se al nivell de la NBA, doncs aquests detallets són els que marquen la diferència, jo crec.
Totalment d'acord. Miguel Lois, director de Full Basket, gràcies, una abraçada.
Gràcies, una passada, Òscar.
I a tot això, avui ja s'està disputant la novena jornada de l'Eurolliga amb aquests enfrontaments, Arusafaka Efes, Olympiacos Real Madrid, Maccabi Fenerbahçe, Herbalife Bayer, i per demà, 7:15, Žalgiris Khimki, 9:15, Kirolbet Baskonia Panathinaikos, el Budugnos Xesca, i a 9:00, Barça-Lassa Mila. Pel que fa a l'Eurocup, finalitzada la novena jornada, Unicaja i València Basc ja estan classificats pel top 16. L'equip de Jaume Ponsarnau guanyava ahir a la pista del Partizan 61-69. I el tercer equip de la competició, el tercer equip ACB, el Morabanc Andorra, segon del grup amb 5 victòries, té 2 de marge respecte al 5è classificat quan queden 2 jornades pel final, és a dir, que els del Principat estan virtualment classificats. La competició ara s'atura fins l'11 de setembre. I a la Basketball Champions League, victòria d'UCAM Murcia, derrotes d'Iberostar Tenerife i Montequit Fuenlabrada. Més coses. Hem de parlar de l'Ale Port i fer-ho amb un jugador històric.
Bàsquet al dia.
¡Impresionante! ¡Y esto no es una mandarina!
Amb Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dia adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa. Creiem en l'energia d'aquest país.
Perquè demà divendres començarà a disputar la novena jornada de la Lepor a Montau Castelló, Barça B a 9:15 i un Força Lleida a Canoe a les 9. L'equip de la Terra Ferma, líder de la categoria, perdia aquest privilegi el passat cap de setmana després de perdre 79-63 a la pista del Granada. Ara el nou líder en solitari és el Palència, que suma 7 victòries i una sola derrota i que demà 9:15 juga a la pista del Betis. El conjunt castellà trobem el jugador més històric de la Lepor, el que ha disputat més partits. Ho aconseguia la setmana passada disputant el seu partit 513, superant el 512 de Jorge García. Estem parlant de l'ala pivot basc Urko Otegi. Hola, Urko, què tal? Bona nit.
Bona nit, què tal?
Enhorabona, eh?
Merci.
No sé quién hubiera dicho, Urko, en tus inicios que te convertirías en lo que te has convertido.
Bueno, la verdad que un orgullo, ¿no? Y sí, como tú dices, el día que empecé, que yo empecé tarde a jugar, pues inimaginable, ¿no? Llegar a esta cifra de partidos y la verdad que muy contento por ello.
Una cosecha muy trabajada, ¿eh? 14 temporadas.
Sí, al final, pues bueno, a base de trabajo, sacrificio y bueno, también dar las gracias a los equipos y entrenadores que han confiado en mí y bueno, gracias a todo eso, pues he podido conseguir esta cifra.
El que más partidos ha jugado y el que más rebotes ha conseguido también, ¿no? En la Leporo.
Sí, así es, al final, bueno.
¿Eres el Felipe Reyes de la Leporo o qué?
Bueno, se puede decir, pero bueno, al final jugando tantos años, pues bueno, también es más fácil sumar, ¿no? En ese apartado estadístico.
Y defendiendo un porrón de equipos, ¿eh?
Sí, la verdad que, bueno, a Menorca, Santander, León, Palencia. Sí, contento, ¿no? Guardo buen recuerdo de todos ellos y la verdad que muy contento.
Cinco ascensos, creo, ¿no, Urko?
Sí, cinco ascensos y bueno.
No está nada mal.
No, la verdad que he disfrutado de grandes momentos, también de malos, pero bueno, al final uno se queda con lo positivo y muy contento.
Una carrera que ha dado para mucho, ¿no?
Sí.
Está dando para mucho.
Sí, como te digo, cuando empecé, pues no me esperaba tener una carrera tan larga y la verdad que, bueno, tanto físicamente como mentalmente me encuentro bien, con ganas, con ilusión de seguir trabajando, mejorando y compitiendo. Y bueno, también gracias, pues que no he sufrido ninguna lesión grave y creo que eso también ha ayudado a seguir tantos años jugando.
Y eso que ya lo has explicado, no sé si alguien no lo sabe, pero llegaste un poco tarde al básquet, ¿eh?
Sí, yo empecé a jugar con 16 años, allí en San Sebastián practicaba el remo y bueno, siempre por la altura en casa, pues que probara, probé y la verdad que me gustó desde el primer día y hasta el día de hoy.
Viendo el currículum de Urko Otegi, no sé hasta qué punto puede sorprender que debutaste en ACB antes que en Leporo.
Bueno, al final fue empecé con 16 años, a los dos años fiché por el Fórum de Valladolid, que tenía un equipo vinculado en Liga EVA, que era el Palencia, y bueno, yo pues entrenaba mañana y tarde con ellos, y luego con el vinculado, y bueno, típico partido que convocan al Junior, ¿no? Y bueno, típico partido que vas ganando fácil, y el entrenador pues te da la oportunidad, ¿no? Y la verdad que, pues bueno, fue todo muy rápido, ¿no? Porque en dos años de empezar al baloncesto, debutar en ACB, pues era un sueño, ¿no?
Creo que son 37 años, ¿no, Urko?
Sí, así es.
¿Sigues disfrutando del baloncesto como el primer día o es difícil?
Sí, no, sigo disfrutando, sí. Está claro que quizá, pues, al ser padre, ya tener una familia y demás, pues quizá puedes dar prioridad a otros temas. Pero sí que una vez que estoy en el campo entrenando y demás, pues sí que sigo disfrutando. Y me alegro en las victorias y me enfado en las derrotas, está claro.
Eso no cambia, ¿eh? Eso como siempre.
no cambia, ¿no?
Oye, el tope de victorias, de rebotes, ¿de dónde te gustaría dejarlo?
Bueno...
El tope de partidos, mejor dicho.
Sí, al final... En los últimos años lo que hago es, una vez acabada la temporada, me tomo unas dos semanas y me hago una valoración, tanto como estoy en lo personal, ¿no? Si estoy con ganas de seguir, si el físico me va bien. Y bueno, pues este año, pues cuando acabe la temporada, lo volveré a hacer. está claro que ahora me encuentro bien, con ganas, y veremos cómo acabamos la temporada, si conseguimos el objetivo o no, y en función de todo eso, pues tomaré la decisión.
Es decir, que ahora mismo, por lo físico, ahora mismo te ponen la renovación encima y firmas.
Exacto.
Luego, en 30 de junio, ya veremos.
Eso es, eso es.
Que iba a comentarte, ¿qué retos te marcas? Después de tantos ascensos, ahora ¿qué objetivo te gustaría?
Bueno, ahora mismo el sueño, el objetivo más cercano sería el volver a ascender con Palencia, ¿no? Lo conseguimos hace un par de años, no se pudo materializar por el tema del canon y demás. Ahora que ha cambiado esa situación, creo que con el nuevo pabellón que tenemos y demás se podría conseguir. Entonces, pues bueno, ojalá pues podamos conseguir ese ascenso y dejar el equipo en ACB, pues sería un final bonito.
Bueno, sois líderes, ¿eh? O vais líderes de momento, ¿eh?
Sí, lo que pasa que bueno, esta liga ya sabemos cómo es, ¿no? Al final esto acaba de empezar, es una liga muy muy dura, muy competida, donde cualquier equipo puede ganar a cualquiera. Y bueno, mañana tenemos un partido importante donde, pues bueno, ante un rival como el Betis, que, pues bueno, depende del resultado, pues podemos tener, la valoración de lo que podamos ser, ¿no?, durante todo el año.
Hombre, imagínate un ascenso con Palencia. Creo que no necesitarías esas dos semanas para pensar en el futuro, ¿eh?
Bueno, quizás sí, porque una vez conseguido el ascenso, el pertenecer a una plantilla ACB con la edad que tengo, ahora también disfruto porque juego muchos minutos, me considero un jugador importante dentro de la plantilla. En ACB, pues quizá ese rol sería diferente, ¿no? El no jugar mucho, al ser un equipo recién ascendido, pues quizá no conseguir tantas victorias como uno desearía. Y bueno, ahí cambiaría la situación personal, ¿no? Está claro que con la edad que tengo, lo que me gusta es disfrutar y en esto se disfruta jugando y ganando, no sufriendo.
Acabo, Urco, porque qué ganas teníamos todos un poco, ¿no?, de volver a ver esta Le Poro, la actual, que me recuerda a la de hace años. Lo digo por la igualdad entre los equipos y por el nivel de competición, ¿no?
Sí, está claro. Al final, pues bueno, yo creo que pues el tema que haya cambiado con el tema del canon, pues creo que abre ciertas posibilidades al resto de equipos. Creo que en los, tanto el verano pasado como el anterior, creo que los equipos han apostado más fuerte, y eso, pues quieras que no, tanto para el jugador es bueno y para la competición, ¿no?, y la hace más igualada y más bonita. Ahora falta, pues bueno, creo que darle más visión al público, ¿no?, con el tema de la televisión, que creo que ahí la federación pues quizás está fallando un poco, y en este sentido pues creo que la LEP ojalá vuelva a ser la de antaño, ¿no? Equipos con grandes presupuestos, que haya ascensos y descensos, que creo que para el básquet nacional pues es bueno.
Pues es historia del baloncesto, historia de la LEP Oro. Urkotegi, jugador del Palencia, enhorabuena por la carrera, que lleguen muchos más partidos. Gracias por atender la llamada del Básquet al Día y una fuerte abrazada, Urko.
Muchas gracias, venga, una abrazada, adeu.
I a tot això, el Prat, que jugarà dissabte el seu partit de la novena jornada de la Le Poro contra el Bilbao a un quart de set de la tarda. Per cert, que el conjunt pretenc ha incorporat el pivot nigerià de 2-0-6, Musa Dama, procedent de França.
A Ràdio Estel...
Estan detrás. Respetito, Respetito.
Bàsquet al dia. Òscar Merino.
Ràdio Estel.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dia adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
I abans d'acabar, dir-vos que la selecció espanyola femenina anirà a l'Eurobasket 2019 de Sèrbia i Letònia amb un ple de victòries en la fase de classificació després d'ahir posar-se ahir 84-71 a Ucraïna. La selecció masculina, Sergio Escariolo, va conèixer la llista de 16 jugadors amb els quals a partir del proper dilluns, dia 26, prepararà els dos partits de la cinquena finestra de la fase de classificació per la Copa del Món de Xina 2019. La gran novetat, la presència del català Marc García, del Fuent Lex del Barça, que debutarà amb l'absoluta. I a la NBA, els Memphis guanyen 103-104 a la pista dels Spurs amb 20 punts, 10 rebots a Marc Gasol, i ja són líders de l'Oest, amb 12 victòries i 5 derrotes. Ho deixem aquí, gràcies al José Matos, al control, Xavier Pagant a la producció i a vosaltres per seguir-nos. Tornem demà, serà divendres, per seguir vivint el bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.